Via Lliure.
Podcast.
Arribats a aquesta hora del matí, entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que estan començant a despertar-se i a obrir un ull, sortosament ells, perquè d'altres ja fa estona que l'hem hagut d'obrir, i intempestiva per als que han allargat, encara després de venir de Sant Joan, les festes i que arriben tard a casa, i tard, que ja pràcticament és d'hora, doncs aquest xoc de civilitzacions que es produeix un diumenge, a aquestes hores del matí, doncs és el raconet, l'espai, l'escletxa, la bretxa de què ens servim per entrar en un món imaginari que ens agrada molt, que és aquest Basar de les Sorpreses, que està ubicat en un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país i que ens permet, després d'obrir-ne la porta, contemplar innominables i incomptables també sorpreses i meravelles. Què tal, Albert Beurlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Com estàs?
A punt d'obrir aquest basar.
Sí, tant.
I amb ganes de fer-ho, després d'haver superat amb nota la sempre complexa nit de Sant Joan.
Sí, què tal? Com ha anat amb la canalla i tot això? Perquè, clar,
sempre,
suposo que encara estàs, a nivell bombetes o hi ha bengales?
A veure, és nivell bombeta i bengala i potser ens atrevim alguna coseta més.
Alguna coseta
però
més.
Però no gaire, encara. De totes maneres, hem de reconèixer que és gratificant, i no sé si t'ha passat a tu també, la recuperació de la mirada infantil.
Home,
un cop més. No?
Això és el millor. És el millor, perquè quan ets petit, jo la imatge que tinc del Sant Joan és una imatge que, clar, quan ets gran, ja tot és el mateix, cada any és el mateix, és una reiteració, òbviament, una repetició de lo que has fet tota la teva vida. Però si tens la capacitat de veure a través de la canalla, te n'adones o recordes aquella imatge festiva de que anaves a dormir tard, de que et feien dormir la migdiada perquè si no aguantaries fins la nit, la màgia que representava les bengaletes, la coca, els petards, té un punt màgic tota aquesta nit, eh?
Absolutament.
I quan ho veus a través dels ulls dels nens, de la canalla, doncs, clar, ho tornes a gaudir molt més.
I això que no sé si tu i jo diria que no, ja no hem viscut el que d'altres rememoren, des de la cançó del Serrat fins a les reflexions que ens ha fet una pila de vegades el Manuel Delgado, que per ell és la festa principal del nostre imaginari, que sempre ha estat una festa molt infantil, en què els infants eren els protagonistes i que durant molt de temps, estaven setmanes guardant els troncs de fusta.
A les fustes, sí,
amagant-les per poder després treure-les el dia de la revetlla de Sant Joan i fer una gran foguera. No?
Jo he recuperat els últims anys, això. Els ultimíssims anys, era nano, i me'n recordo que anaves per la... tornaves cap a casa i veies fogueres enceses i tenia un punt també com catàrtic, com alliberador. És que té molt de ritual, això. Segurament que el Manuel Delgado, no m'exalla que sigui una de les seves festes referencials.
És una debilitat,
absolutament. Clar, és que té molt de ritus, molt tema arcaic, molt de netejar, molt d'element màgic, la nit més curta de l'any. Clar, té molt poder, diguem-ne, d'exorcisme, gairebé d'element màgic,
Vull dir que... No, i després, com bona part de les festes, i en aquest cas en particular amb ell, que té aquesta... Que li emocionen aquest component social d'ocupació de l'espai i del carrer. Ell sempre diu que és un simulacre d'una revolta.
Clar.
Perquè diu, només hi ha el moment en què tu poses fogueres als carrers i ocupes aquests espais i llences petards i fas tot el que se suposa que no s'ha de fer,
sí.
Necessites només prolongar una miqueta més perquè deixi de ser una festa i sigui una revolta. No? Imagina't que en comptes de les fogueres aguantar un dia n'aguanten dos i tres
clar.
I quatre i una setmana, allò ja no és un joc. És un joc infantil ni una diversió. És una altra cosa.
I si ho pensem, els petards també és una metàfora, diguem-ne, dels trets.
De les bombes, dels trets.
Mateix,
sí, sí. És un simulacre.
Sí,
de fet, els propis petards i les pròpies piules moltes vegades tenen noms bèl·lics, no?
I tant.
Per tant, vull dir que no és... Crec que no és... I fan servir pólvora. Vull dir que no deixa de ser una cosa bastant evident, no? És una analogia bastant clara.
I tant.
Bé, en tot cas va anar bé,
Sí, molt bé, sí, home, a casa els sogres, a més, i amb la coca, i veient els petards, escolta, fantàsticament bé,
perfecte.
Clar que sí, tu, i tant.
Anem a llegir alguna miqueta d'algunes cartes
mira,
que ens hagin arribat.
Les dues cartes que ens arriben, atenció, perquè ja hem saltat gairebé unes quantes setmanes més. Tenim una del 14 de març i una altra ja del 25 d'abril. Atenció,
home. Quin salt,
atenció,
no?
Atenció, eh?
Quin salt, no?
25 d'abril, eh?
Ostres.
Atenció, eh? Poca broma, eh?
Bueno, què vols dir? Que hi ha... Que a veure, que la gent no... ara no es relaxi.
No, 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 home, no. No, no, acabarem temporada bé, eh? Però,
vale,
noi,
vale.
A veure si la pròxima temporada...
No comencis! No comencis, ja! Home, per favor.
Va, comencem per la primera. Mira, és la carta. O sigui, quan
sí?
parlem de la carta, és d'aquell senyor que és el Joan Baptista Hernández García, que ens ha escrit ja moltes vegades. És la primera carta que ens va arribar i ens ha sigut una carta que ens arriba des de Lleida, recordem.
A veure, quantes en deu enviar el Joan
Baptista? Doncs mira,
un parell per temporada o tres?
Jo diria que, home, jo evidentment les tinc totes comptabilitzades, vale. Clar, l'he vista ara, però segurament que mitja dotzena segur que n'hem rebut d'ell, eh? Vull dir que... I amb aquella cal·ligrafia tan gòtica, haver signat a Lleida, 23 d'abril del 2022. Per tant, mira, una altra festivitat, la de Sant Jordi.
Sant Jordi.
Benvolgut, senyor Biorlegui, de gran matí l'harmonia s'estén a l'altívola per tot arreu de Catalunya, pel damunt de l'ultratjant ull envejós. La vermellosa ofrena s'obre i deixa una flaire penetrant en la gala d'embriaguesa i brugit pels llibres. Concedeix als poetes i als seus rengles inspirats per capricioses muses el triomf en el món literari. Des de l'antigó, anant pel senderi daurat, eixamplaran i enaltiran els sentiments. Crido ben fort, visca Sant Jordi. Joan Baptista Hernández García, postdata, 10 llibres adquirits, 7.000 pàgines per llegir.
Déu
I ens l'adjunta amb uns quants punts de llibre, amb unes cites com, per exemple, els amants dels llibres no van mai sols al llit, si no llegeixes no passa res, si llegeixes passa molt, o els dinosaures no llegien i avui estan extingits. Establint una relació causa-efecte directa entre l'extinció dels dinosaures i els llibres. I a la segona carta que ens arriba és una carta que ens arriba des de, no es mira, des de Blanes, i ens la signa la Carme Pérez Grimal. És que la setmana passada vam llegir una carta...
Ai, no ho sé, sí.
De la Carme, una postal, aquella postal que hem llegit abans.
Ah, sí,
no,
sí, és ella mateixa.
Ostres, doncs no ho sé, la lletra...
Home, aquí, eh?
A veure, mira, Blanes, 20 de febrer,
ah, doncs,
20
sí,
de febrer,
sí.
Ostres.
Sí, sí.
Carme Pérez, mira, no, la signatura és ella, Carme, eh? No, no, és ella,
és ella. Dos setmanes seguides llegint.
Doncs mira.
Bueno.
Bon dia, Albert i Xavi, estic escoltant el programa i em sorprèn el que dieu, que teniu cartes del novembre per respondre... Això no pot ser, eh? De bon rotllo, eh? Però és allò del... Aquest, eh? Passa que si costa escriure, encara costarà més si no hi ha una resposta o menció relativament ràpida.
Sí, sí,
es perd la frescor
la
de la relació epistolar i això va perdre l'interès en el que passa normalment amb tot. I si no et corresponen, tendeixes a no insistir pensant que no hi ha interès. Pam! Quin rotllo que us acabo de fotre.
Sí, sí.
Però personalment estic molt content. L'Albert em va contestar la meva felicitació de Nadal amb una bona, bonica carta. Moltes gràcies, feia molt de temps que no en rebia cap i crec que vaig ser de les últimes del meu entorn d'escriure'n per passar els més impersonals mails. Molt bon dia, molt bona setmana i espero que gaudir dels propers o passats... Carnestoltes. Carnestoltes, Xavi.
Carnestoltes.
Ens desitja un bon Carnestoltes.
Bueno, és el tema.
Celebrem-ho tot. Abraçades, Carme, postdata.
Sí, sí. Abraçada
no queda...
per ella, perquè sí. De veritat...
Sé que no queda macos que envia cartes amb tachons, però tampoc em sembla el cas passar-la net, com si fos un treball del col·le. Disculpeu i gràcies. Doncs mira, la Carme... A veure, espera't, aquí tenim el sobre. La Carme Pérez Grimal, des de Blanes. I si serà contestada, és una carta, clar, ens arriba des de... Clar, és el mes de març, per entendre'ns.
Déu-n'hi-do.
En fi.
Bé, doncs gràcies a Joan Baptista Hernández i la Carme i, evidentment, a tota la resta de gent que continueu escrivint cartes. No deixeu d'enviar-les, arribaran i les llegirem en antena, evidentment.
Clar que sí, i tant.
A l'adreça de sempre, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona i, com sempre, el compromís. Les llegirem totes en antena i les respondrem una per una, en aquest cas l'Albert. Bé, fa molt de temps que veig aquest curt camí, no em porto una decepció.
Sí, no.
Espero que avui
que sí.
No trenquem la ratxa.
No, Xavi, no.
Mira, a veure, allà és.
Jo t'ho diré. El dia que no tinguem Biorlegi Express,
ja
no pateixis, que jo t'ho diré i t'enviaré un whatsapp amb antelació perquè
et vagis
a la consciència, perquè clar, que si no,
d'acord.
També et sap greu. Mira, avui ja pots anar seient, eh? Vull dir que posa el cinturó. Avui ens anem al llegendari Egipte.
Oh.
Perquè fa... A més, ara crec que fa una bona temperatura.
Molt,
s'està bé. Ara s'està molt bé, ara,
vull dir que... Egipte, molt bé.
Fa pocs dies s'ha donat a conèixer un descobriment arqueològic sensacional. En un pou s'han trobat 250 taüts de fusta pintada amb mòmies a dins i 150 figures de bronze, a més d'estris diversos, com una col·lecció de cosmètics. I ens traslladarem, doncs, al lloc dels fets, on encara s'hi està treballant per acabar de netejar-ho tot. Estàs a punt?
Sí, home,
sí?
I tant.
Doncs apa, som-hi! Has estat a Egipte, Xavi, tu?
Jo no.
No?
Mai.
Ostres, un lloc fascinant, eh? A mi em té el cor robat, eh?
This is like ancient times.
You know? Ancient times.
Ancient times. Yeah.
Hi ha gent, eh, Albert?
Sí, home, és que encara estan aquí netejant les escultures aquestes i tot això, eh?
Ara, mira, però fa calor. Hosti, quina calor, tu.
No, i és que...
De veritat,
I això que és d'hora, vull dir, escolta. Mira, ens trobem a la necròpolis de Saqqara. Espera, mira, que volen passar.
Bueno, porto una mòmia per aquí. Oi, cuida't. A veure, ja m'aparto. Hosti, tu.
Aquesta mòmia...
Em fotran fora d'aquí, eh?
Mira, fa pocs dies s'ha fet aquesta descoberta. Mira, aquell senyor d'allí, saps aquell que va amb la camisa de color caqui?
Sí.
El de la dreta, eh?
Sí, és el doctor... No assenyalis.
Bueno, és perquè ho veieu, sí. No sabem si està mal. Aquí, eh? Aquell és el doctor Mostafà Baziri, que és secretari general del Consell d'Antiguitats d'Egipte.
Val. I, o sigui, m'has parlat d'aquest descobriment arqueològic que és d'aquells que feia temps que no se'n veien a Egipte, no?
Doncs sí, perquè això, a més, ha estat a tots els mitjans, eh? Els 250 taüts i les 150 figuretes de bronze daten de fa 2.500 anys. I van ser trobats, com he dit, doncs, en uns pous funeraris on s'hi estava treballant des de l'any 2018. El grau de conservació, això que és excepcional, encara que amb restes de pintura a les tombes, amb algun tros de papir, fins i tot, que es creu que conté fragments del Llibre dels Morts. Però també, evidentment, clar, la seva fragilitat. A veure, si han estat 25 segles enterrats en aquest pou en la més absoluta tranquil·litat, on ningú els ha molestat,
clar.
Totes les troballes, segons es diu, es portaran al Gran Museu d'Egipci, que està previst que s'inauguri poc abans d'acabar l'any que ve, el 2023, a Gizeh, al costat de les piràmides. I he trobat aquesta notícia sensacional. A mi els descobriments sempre m'agraden moltíssim. Recordem, a més, es produeix a molt pocs mesos del centenari de la descoberta de la tomba de Tutankamon, i és per això que avui dedicarem un nou Besar de les Sorpreses al lloc on s'han trobat tots aquests tresors. Avui, doncs, el que fa el número 267, que dedicarem a la lletra P, la P de Pou.
Sovint ens dediquem a mirar si quina càrrega tenen algunes de les qüestions de què parlem, no? I que formen part del Besar de Sorpreses. El Pou, jo diria que en general, malgrat algunes excepcions, no té precisament una connotació positiva. No?
Sí, sí, efectivament. Un pou, és a dir, un forat, un túnel per fora la terra, que pot ser construït per l'home o per la natura i que acostuma a tenir doncs, forma cilíndrica, té quelcom misteriós. Jo diria que és aquella sensació que es mou entre l'atracció, no? A veure si és molt profund, allò de veiem un pou, agafar una pedreta, eh? És el primer que es fa, no? Però també la repulsió, no? Sobretot no cai, no t'enfilis. Però té una connotació simbòlica molt interessant, que és la, en el fons, d'unir dos mons. El món de la superfície i el món que està amagat, el món que està ocult, no? El nostre llenguatge fem servir el pou per definir, doncs, la immensitat. És un pou de ciència, si diem d'una persona que en sap molt. Però també la seva inevitabilitat. Quan mencionem que algú que està al pou, vol dir que algú que no se n'acaba de sortir, per molt que ho intenti, no? Quan en castellà diem allò de mi gozo en un pozo, volem expressar que allò que volíem ha tingut un mal final. I què dir de la frase, també de el muerto al pozo y el vivo al gozo. O la seva variant de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Aquesta és la variant...
Aquesta és la que jo coneixia més, no? El muerto al pozo y el vivo al gozo.
Això mateix.
Ah, doncs no. Jo m'hagués quedat sempre amb la de l'hoyo y el bollo.
Jo també. Jo és que coneixia la muerto al hoyo y el vivo al bollo, que això ho deia el meu avi, però clar...
Que sempre m'ha semblat que té una càrrega d'humor negre
estupenda.
Estupenda.
Sí, sí.
Bueno, morto l'ollo i el vivo al bollo.
Que els morts s'enterin els seus morts, eh?
Sí,
vull dir que...
Sí.
De pous, doncs, n'hi ha hagut sempre, però possiblement el més curiós sigui un dels més famosos del món, el pou de Chanbauri.
El pou de Chanbauri.
Sí, sí. Chanbauri és potser un dels pous més espectaculars que es poden visitar. Està situat al poble d'Abnareri, al Rajasthan, a l'Índia. Va ser construït per el rei Chandanikumbha fa uns 1.000 anys, a major glòria d'Arshad Mata, que és la deessa de l'alegria i la felicitat. I has de fer, doncs, per fer accessible l'aigua a molts pobles del voltant. És una mena de pous tallats a la roca, té uns 3.500 esglaons en passadissos estrets, repartits en 13 pisos, i té més de 30 metres de fondària. el que vendria a ser un edifici de 10 plantes, però construït de forma invertida. És a dir, no el pou no és que està, diguem-ne, acabat a terra, sinó que sobresurt, per entendre's, no? I, de fet, no sembla un pou, perquè la seva estructura, que no és única, sinó que n'hi ha moltes repartides per tot el país, és quadrada i les escales han baixant fins al fons del pou on es veu l'aigua. On no es veia al final, evidentment, era el pou més famós de la mitologia, que era el Tàrtar.
Tàrtar. Què és el Tàrtar?
El Tàrtar és la regió més profunda i més terrible del món conegut, situada fins i tot per sota dels mateixos inferns.
Què dius ara, per sota de l'infern?
Per sota de l'infern, Es creia que hi havia la mateixa distància entre Hades i el Tàrtar, l'Hades i l'infern, entre Hades i el Tàrtar, que entre el cel i la terra.
Apa, aquí.
O sigui, imagina't, A la regió del Tàrtar és on Urà, el déu primordial de la mitologia grega, va tancar els cíclops, que eren els monstruosos fills que havia tingut amb Gea.
Sí.
Es han produït tota una sèrie d'aliances, de rebel·lions i de traïcions entre déus, i finalment va ser el lloc de residència dels titans quan Zeus, ajudat pels seus germans, Hades, el déu de l'infern, i Posidó, el déu del mar, els van tancar allí perquè no en sortissin en tota l'eternitat. El Tàrtar, de fet, és l'infern dels inferns, és un lloc encara més terrible que l'inframont, tot i que amb el temps acabarà confonent-se, doncs això, amb Hades, que és on aniran les ànimes dels pecadors que expiaran les seves malifetes. I on se senten els laments dels condemnats és el pou de les ànimes. El Pou de les Ànimes és una cova en part natural...
Quina inquietud,
Que sí?
Oi, oi.
És una cova en part natural, en part feta per l'home, situada dins la Roca Noble, sota el santuari de la cúpula de la Roca de Jerusalem. El nom, el Pou de les Ànimes, quina transcendència,
Sí, eh?
Deriva d'una llegenda islàmica medieval que en aquell lloc es poden escoltar els esperits dels morts esperant el dia del judici final.
Oi, oi, oi.
El jaciment no ha estat mai objecte d'una investigació arqueològica, ja que, òbviament, les sensibilitats religioses i polítiques ho impedeixen, ja que no oblidem, evidentment, que aquí trobem tradicions jueva, cristiana i musulmana, on els pous, evidentment, tenen la seva pròpia simbologia. Al cristianisme, per exemple, hi ha l'episodi de Jesús i la Samaritana, on el primer li demana de beure aigua que acaba de treure d'un pou, i la segona li en dona, i on l'aigua significa, doncs això, la gràcia divina. El budisme, una de les metàfores que s'utilitzen per expressar que l'home està lligat a la matèria i no a l'esperit, és imaginar-lo en un pou, i si s'aconsegueix sortir d'aquest pou, és a dir, sortir de la foscor i veure la llum, s'assolirà la perfecció. Potser per això, a la tradició islàmica, els pous també poden representar el paradís. I els jueus, doncs, a l'edat medieval, van protagonitzar a Barcelona un dels episodis més foscos d'antisemitisme.
Hi ha referències de,
sí,
de determinades èpoques històriques en què ciutats com Barcelona o Girona, que és molt visual, la comunitat jueva era importantíssima.
Sí, sí. De fet, encara avui hi ha restes i alguns noms de carrers que ho recorden, per no mencionar, evidentment, a Barcelona Montjuïc, no? Montjuïc és el món dels jueus.
Sí, sí.
El Call s'hi van instal·lar entre els segles XI i XIV, el Call de Barcelona, es van situar entre els segles XI i XIV i es van convertir en un dels llocs amb més jueus de la península. Dels 35.000 habitants que tenia la ciutat de Barcelona, 35.000, 4.000 eren jueus.
Sí, sí.
O sigui, la comunitat era molt important, no? I eren una comunitat culta, on no hi havia analfabetisme, com a la resta de població, les autoritats municipals no tenien jurisdicció sobre ells, ja que els jueus depenien directament del rei i tenien, evidentment, molts contactes amb la política i la diplomàcia. De manera que molts d'ells, òbviament, van acumular moltes riqueses. Com que ja sabem que, a més, estava prohibida la usura i els jueus sí que sempre, tradicionalment, sempre han pogut fer aquests préstams a l'interès, clar, òbviament es van guanyar les enveges i els odis de bona part de la població, diguem-ne, cristiana. I tot va anar bé fins la Pesta Negra, a mitjans del segle XIV. Els jueus no van patir tant la mortalitat com la població cristiana perquè tenien més hàbits higiènics. I llavors se'ls va culpar d'enverinar, precisament, els pous de la ciutat, el que va provocar una onada d'antisemitisme que va durar molts anys a la ciutat de Barcelona. I per cert, ja que estem a Barcelona, també té un altre pou ben sinistre on no hi surten els jueus, però déu-n'hi-do també la llegenda negra que arrossega, és el del Pou de la Figuera.
Quina història hi ha al voltant de... d'aquest Pou de la Figuera?
Doncs mira, el carrer Pou de la Figuera es troba al barri de la Ribera, és a dir, també a la Barcelona antiga, a prop de la Ciutadella, i amaga una història tan fascinant, o com evidentment inquietant, en aquest carrer estret i curt, sense sortida, que possiblement passa bastant desapercebut, hi havia un famós hostal conegut per la qualitat i el preu barat dels seus plats de carn. La clientela no ho sabia, però el secret es trobava, òbviament, a la matèria primera.
Fleet Street?
Doncs sí. Atenció, eh? Com 3 o 4 segles abans, eh?
Ostres, tu.
A tocar de la fonda hi havia una barberia i els dos empresaris, el de la fonda i el de la barberia, s'havien associat, de manera que el barber triava entre els seus clients més assaborits, aquells que ningú trobaria a faltar, les seves víctimes per degullar-los, llançant els seus cadàvers a un pou, precisament un pou comú, que no era el del nom del carrer, sinó un altre, i llavors l'hostaler els trossejava i els cuinava.
Però és la... O sigui...
Sí, sí.
Quina vinculació té amb Sweeney Todd?
Jo diria que és un mite universal. És a dir, el tema del canibalisme, clar, hauríem de veure... Però clar, tenim una concreció.
Estàs parlant d'una barbaria i d'un hostaler que viuen de cantó.
Sí. Clar, resulta com molt sospitós que... I aquest paral·lelisme, diguem-ne, amb Anglaterra, recordem que recorda molt de Sweeney Todd, la llegenda anglesa del segle XIX, a la que Stephen Sondheim va posar música. Però, en realitat, doncs sí, no és una història que només passa a Anglaterra i a Barcelona, sinó que trobem també a diversos països. I on també hi ha un hostal no tan sinistre, però també hi ha un pou, és en un joc, el joc de l'oca.
Però entenc que el joc antiquíssim, el joc de l'oca, on la significació torna a ser del pou com un espai dolent.
Sí, això mateix, un torn sense tirar o tres torns sense tirar, això depèn de la indulgència també dels altres jugadors.
Els pactes previs.
No, ja has perdut, és com la calavera, no? Bé, el joc de l'oca, que és un joc de taula ben famós amb 63 caselles on per torns els jugadors van avançant fins a arribar al final, és un joc, evidentment, molt, molt antic, perquè encara que les primeres versions, diguem-ne, actuals del joc van aparèixer fa uns 120 anys, es creu que un antecedent va ser un regal de Francesc I de Mèdici de Florència, recordem, el posseïdor durant uns quants anys de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a Felip II d'Espanya, a finals del segle XVI. I encara hi ha altres versions al seu origen. Una punta que va ser una creació dels grecs durant el llarg assetjament a Troia, és a dir, durant la Guerra de Troia. I una altra versió diu que va ser creat per als templers al segle XII, inspirant-se en el Camí de Santiago.
A veure, algú haurà de posar una mica de seny.
Sí, una mica de seny, perquè aquí hi ha versions per tota mena. De Troia, Santiago, passant per Florència. En qualsevol cas, en aquest joc hi ha unes caselles que et deixen sense torn. Recordem l'hostal, el laberint, la presó, la calavera, que és allò que ja perds la partida, o el pou del que no se surt. A no ser... que siguis la veritat, que és un quadre ben famós de John Lyon Jerome. La veritat sortint del pou és una pintura de Jerome, que va ser un pintor francès del segle XIX, que es va especialitzar sobretot en temes històrics, mitològics, orientals. És una obra que va ser pintada l'any 1896, una obra maquíssima, A mi la metàfora és extraordinària, En aquesta pintura es veu una noia despullada, que simbolitza evidentment la veritat, que surt d'un pou i que mira amb sorpresa i amb un punt d'ira l'espectador. L'obra s'ha interpretat, evidentment, com una metàfora on la veritat, per molt que es camufli, sempre acaba sortint a la llum. No? Mm-hmm. L'obra es pot veure al Museu Andevejo a Moulins, a França.
És molt bonic el quadre, que mirarem de si podem penjar-lo a
molt
les xarxes,
bé.
Però que, a més a més, és inquietant, eh?
Eh que sí?
És inquietant.
Sí, perquè aquesta noia té, amb aquesta cabellera negra, aquest punt irat, recorda una medusa, en el fons?
Sí, és veritat, és una actitud física molt de medusa, no? Com venjativa.
I que acaba sorprenent l'espectador, és a dir, que està sorpresa per l'espectador que l'està mirant,
Sí,
Vull dir que...
Sí.
Molt, molt interessant. Va, i acabem amb cinema i amb dos pous. Un de ben terrorífic i un altre de ben tendre.
¿Alguna vez has visto algo tan fuerte que tienes que enseñárselo a alguien? Hola.
Hola.
Quiero enseñarte una cosa.
Ai, 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 ai. Escolta, ja estem espantant el personal.
Tu ja veig que pel·lícules de por no massa,
no, oi? No, jo, a veure...
Les justes.
Si tinc ganes de no dormir aquella nit, d'acord, però...
Jo tampoc, és que no m'agraden gens, eh? Però hi ha pel·lícules que són, bueno, diguem-ne, que per obligació cinèfila, no? Vull dir que els grans clàssics de terror jo els he vist, però em fan molta por, clar. I aquesta és una pel·li que jo en el seu moment la vaig anar a veure i em va terroritzar molt. Estem parlant de The Ring, eh?
Sí, home.
Una pel·lícula de Hideo Nakata de l'any 1998, que va conèixer un remake americà, i on s'explica, segurament que, encara que no l'hagueu vist, segurament que la imatge iconogràfica la teniu, no? Sí. És aquella història d'una misteriosa cinta de vídeo. Clar, imagina't, estem parlant d'una cinta de vídeo, eh? Clar, ara seria un document de YouTube, no?
Sí,
seria un
vídeo,
TikTok o una cosa d'aquestes, no?
Sí, sí.
Recordem, s'explica la història d'una misteriosa cinta que tot aquell que la veu acaba morint en 7 dies. El punt culminant d'aquestes imatges és una nena d'aspecte terrorífic, amb els cabells llargs i morens que li tapen la cara, una cara que té enfarinada, i sortint d'un pou, eh? És una pel·lícula terrorífica en què podeu trobar, fielment. Ara sortiran els amants del terror i diran, home, no n'hi ha per tant. És que són uns...
Veure, bueno, em sembla que la iconografia ha passat a la història i és prou dura, però bueno,
sí, no? Vull dir que...
Has dit que hi ha el segon pou cinematogràfic,
sí.
I per acabar, i trobo que l'ordre està ben triat,
està
per acabar-ho,
triat, sí.
És una mica més tendre que això.
Correcte, i així és. I'm wishing for the one. Aquí tenim la veu en anglès, doncs la veu original d'Adriana Caselotti, que va ser la veu de la Blancaneus en un dels temes de la banda sonora original de la pel·lícula, doncs, de Walt Disney de l'any 1937. Aquesta Blancaneus i els 7 nans, i d'aquesta cançó I'm Wishing, que és una de les grans fites, òbviament, no cal dir-ho, de la companyia, aquesta pel·lícula, i també de la història del cinema. Aquesta escena és la primera, una de les primeres escenes de la Blancaneus, és la trobada entre la protagonista quan canta davant d'un pou expressant el seu desig per viure una història d'amor, i llavors mira, aquelles coses que passen al cinema, pum, just en aquell moment se li apareix el seu príncep blau. Ara aquesta pel·lícula la faran d'una altra manera, evidentment. Clar,
sí,
ara
sí,
estem
sí.
En temps tan políticament correctes que això és de tot intolerable. Bé, la pel·lícula la trobar a Disney Plus, o Disney Plus, com diuen ara.
Però ara per què s'ha de dir Disney Plus?
Jo què sé.
Després d'haver estat dècades en una televisió a Espanya que es deia Canal Plus, ara de cop ens hem de fer...
És que estem en una tonteria tots plegats, Xavi, de veritat, eh? Aquí perquè estem amb horaris respectables i tenim oients que jo, o sigui, tinc una gran consideració i no desbarro, procuro no desbarra massa, però a vegades és que dius, on dia tu?
I escolta, i aquella gent que es compra una casa i de cop descobreixen, és que tinc un pou al pati, d'inquietud sobre tenir un pou...
Home,
no t'hi has trobat?
No
l'he
trobat.
Algun conegut, eh?
No, jo sí que tenia uns familiars, sí que tenia una casa amb un pou, però clar, era un pou que estava de tota la vida ja, vull dir, però que era un pou sec llavors, un pou sec.
Sí, sí.
Sí, home,
i llavors l'has de tapar o que no sé què. Sí.
Home, és aquell punt inquietant, eh? O sigui, o que hi poses aquella reixa perquè sobretot els nens no s'hi enfilin.
Clar,
vull dir
clar.
Que, clar, en el fons, no és tant poder el perill físic, que òbviament també hi és, de discota la profunditat que pot tenir, sinó aquesta connexió amb allò que està ocult, amb allò que està amagat, allò que no veiem, allò que en el fons no podem... allò que no podem controlar. I la reixa, ben bé no saps si és perquè la gent no hi pugui caure o perquè els de dintre no puguin sortir. Que aquesta seria una altra reflexió,
eh? Si ha de sortir algú, que no surti.
Això mateix.
Encara veuràs una mà sortida. Bé, és igual. Albert Berlegui, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies i ens retrobem diumenge de la setmana que ve.
Igualment, Xavi. Que vagi bé.